Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Els Oficis del Llibre, ja tornem a ser aquí. I avui tenim de convidar l'Oriol Orfila, que ens ve d'explicar què és l'editorial Nexum. I un cop hàgim explicat això, doncs xerrarem i us explicarem quins llibres estaria bé que anéssiu a cercar a la biblioteca, per la canalla, per vosaltres, o que us passéssiu a una llibreria i féssiu la compra del mes. I també farem allò que fem cada programa, la lectura de l'imprescindible. Dit això, hola, què tal, Oriol?
Hola, què tal?
Bon dia.
Bon dia.
Hem vist fa poc, ara al setembre, no?
Sí.
Que apareix, eclosiona una editorial, l'editorial Nexum, que diu que és una editorial dedicada a la traducció de textos universals al català. Què és un text universal?
Bueno, de textos clàssics universals.
Ah,
crec que falta una paraula aquí.
Sí.
Bueno, aquest és una mica l'inici de l'editorial, però diguéssim que no tenim la intenció que sigui el final, o sigui, és una mica el principi per entrar en contacte amb el món de la distribució física. I potser després ja parlarem de per què recalco la distribució física, perquè la distribució digital
ja ens ho pots explicar ara, com neix aquesta idea, perquè
sí.
És curiós, no?, que s'enfoqui l'editorial com dedicada només, en principi, a la traducció.
Sí. Això una mica és per, ja et dic, per començar el projecte, però bueno, l'any que ve ja, diguéssim, obrirem el camp. O sigui, ara hem publicat dues novel·les clàssiques del segle XIX, les dues, que no s'havien editat mai en català.
Que són?
Que són La Venus de les Pells.
De Leopold Sacher Masoch.
Sí, Leopold von Sacher Masoch, que bueno, té la característica que és una novel·la, diguéssim, molt important del segle XIX, que no s'havia traduït mai al català, i que del nom d'aquest autor, Sacher Masoch, ve la paraula masoquisme, perquè la novel·la explica la història de la submissió d'un home a una dona, no? Llavors per això nosaltres l'hem batejat una mica com les 50 ombres del segle XIX, no? La història és al revés, és l'home el que és sumís a una dona, no? I llavors és una novel·la de molta qualitat literària i que no és un thriller eròtic com seria Les 50 ombres, sinó més aviat una reflexió de les relacions home-dona, però molt moderna, per ser d'aquella època, no? Perquè és això, no? És l'home el que se sotmet a la dona a través d'un contracte, o sigui, té uns paral·lelismes, no?, amb Les 50 ombres, però l'estil és molt diferent.
L'estil és diferent.
És un gran clàssic, diguéssim, no?
I
curiosament no s'havia traduït mai al català,
mai. És curiós.
Potser per la temàtica, no sé si feia por abans traduir això, no ho sé.
No, però aquí en tenim, de literatura eròtica.
Sí, traduïda no tant, segurament, no?
I antiga, vull dir, nostrada.
Sí, però traduïda jo crec que no n'hi ha gaire.
Traduïda potser no gaire.
I potser és algo que no feia, que feia una mica de respecte, no?
Sí.
Però bueno, jo vaig fer una investigació de, diguéssim, de llibres clàssics importants que poguessin no haver estat mai publicats en català, i aquest va ser un dels que em va sortir i em va cridar molt l'atenció, no?
Curiós.
I que s'ha fet pel·lícula del Roman Polanski,
hi ha
cançons amb aquest títol, de Velvet Underground, per exemple, obres de teatre, o sigui que és una obra important, no? I després l'altre que hem traduït és
els
12 anys d'esclavitud, que és la novel·la autobiogràfica d'un senyor que es deia Solomon Northup, que era un afroamericà que vivia a Nova York a mitjans del segle XIX, i bueno, era un home lliure, amb certa cultura, era violinista, i de sobte un dia coneix uns senyors i bueno, li ofereixen una feina, però que s'han d'anar amb ells a Washington per uns dies a fer aquesta feina com de violinista i tal, no? A un circ, crec que era. Total, que resulta que el que fan és quan arriben a Washington, que és un estat on l'esclavitud encara estava permesa, perquè a Nova York ja no, en aquella època, els segresten, el Drogon i tal, i se l'emporten a estats més al sud, i a partir d'allà es passa 12 anys
com a esclau.
Com a esclau, li canvien la identitat, i fins que, bueno, al final, ja ho diu el títol, no? Al final el gent del nord el ve a buscar i el rescapten, diguéssim, no? Uh-huh. Pues totes les peripècies que passa aquest home durant aquests 12 anys, que, bueno, que és espectacular, no? Clar, és una
d'això
persona...
se'n va fer una pel·lícula.
I d'això se'n va fer una pel·lícula que va guanyar l'Òscar a la millor pel·lícula, uh-huh, a l'any 2013. I també em va sorprendre molt que no estigués publicada en català.
En català no estava, en castellà,
en castellà sí.
I, la Venus de les Pells en castellà també.
També, també, clar, sí, sí.
Bé,
hi ha,
doncs...
hi ha tots els idiomes importants, diguéssim, però en català no hi era.
Està bé que es vagi rescatant tot això.
Sí, llavors aquesta ha sigut la meva estratègia inicial, diguéssim, ha sigut buscar llibres importants que poguessin no estar encara
en català.
En català.
I qui són els traductors o les traductores? On són? Qui són,
bueno,
els que
jo,
fan
clar,
aquesta feina?
No coneixia,
perquè...
Llavors vaig buscar... A través...
Perquè una editorial que es dedica o que s'enfoca...
Clar, llavors
també
a través de la pàgina del...
El nom dels traductors també és important.
Clar, llavors a través de la pàgina de l'Associació de Traductors,
uh-huh,
doncs vaig posar-me en contacte amb diversos i els... Clar, n'hi ha molts que sí, tenen bastanta feina, però, bueno, per exemple, la Venus de les Pells el va traduir el Pep Verger, que
sí,
és una traducció boníssima,
uh-huh,
perquè és una novel·la, diguéssim, literàriament amb un... És un...
Amb nivell.
Elaborada, diguéssim.
Uh-huh.
No era fàcil i està molt bé. I l'altra l'ha traduït bueno, una empresa, diguéssim, que es diu Bonedicta Traduccions.
Ahà. M'havies d'explicar com havia nascut això, realment? Ens hem
sí,
desviat,
sí, ens hem desviat
parlant i fent allò, l'explicació dels dos primers llibres que
sí,
has posat al mercat com a llibres, com a objecte llibre,
sí,
i també com a e-book, eh? Perquè feu
sí,
totes dues
sí, sí,
coses.
Sí, sí, totes dues.
Retornem un pas enrere i explica'm. Editorial Nexum? Per
sí,
què?
Exacte, Editorial Nexum és un segell, però en realitat pertany a una companyia més ja establerta, diguéssim, de més de 30 anys, que es diu D-Books and Music.
Uh-huh.
Llavors, com el nom indica, és una companyia dedicada al món de la música, que és el que abans en dèiem una discogràfica.
Sí, que feien discos, i ara no fan
discos. Però llavors, arrel de tot el canvi que va haver-hi en el sector discogràfic, de, bueno, de, que tot va començar
tot el tema
a ser digital...
digital.
Clar, ens vam ficar en el món digital molt al principi, fa ja potser més de 10 anys, a vendre i a distribuir digitalment. No?
Per tant, com a discogràfica, quants anys fa que funcionau?
Més de 30.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. I llavors, a través de ficar-nos en el món digital de la música, vaig veure que el món, que, diguéssim, que l'e-book estava molt a les beceroles, i clar, la meva hipòtesi era que en uns anys passaria igual que en el món de la música, no? O sigui que acabaria... O sigui, no desapareixeria mai el llibre, però sí que potser podia arribar un 30, un 40, un 50% del mercat del llibre fos digital, no?
Uh-huh.
Llavors el que vam fer va ser començar a publicar adaptacions d'algunes gravacions que nosaltres teníem d'audiocontes.
Ah, interessant. Sí.
Llavors, com ja teníem... Les...
Audiocontes per canalla o
sí,
audiocontes
els clàssics,
per els clàssics?
La Caputxeta Vermella,
sí, sí, sí,
tal...
Sí.
I com ja teníem els textos adaptats i les portades dels CDs, doncs
ja
es podien adaptar fàcilment
a
e-book, no? I han funcionat bastant bé. Són en castellà, clar, perquè això, els,
uh-huh,
els CDs eren en castellà. Però, bueno, va ser com un tast, no?
De veure què passava.
Sí. Llavors, bueno, a partir d'aquí ja ens va entrar una mica el gusanillo, no?, que diuen en castellà. I llavors aquest any hem decidit ja obrir un projecte totalment independent de la discogràfica en quant a plantejament, diguéssim.
Uh-huh.
D'editorial i distribució física.
Per tant, que és un altre,
sí,
un altre negoci, per
totalment,
entendre. És una
sí,
altra
sí,
empresa. I quan sou d'equip? Sou molta gent?
No,
poca
ara
gent,
som
ets tu
6
i,
persones.
I aquí es pot connectar puntualment per les feines que toquin.
Exacte.
Previsió,
ja,
previsió d'edició? Què teniu,
bueno,
en cap? O què
sí,
teniu,
per l'any que ve ja tenim...
Què teniu a les taules 8, treballant?
8-10
previstos. No
sí,
està gens malament.
I el que... et deia abans, no? O sigui, no ens dedicarem només a la traducció de novel·les,
mm-hmm,
sinó que volem continuar aquest camp, però tinc previst una línia també més relacionada amb la història,
uh-huh,
però història en plan disciplina, eh? O sigui,
sí,
no
sí,
novel·la
sí,
històrica,
sí, no
sinó
novel·la històrica, sinó història.
Historiografia, una altra de línia de pensament.
Que seria on t'emmarquem els pedrolos que he vist teniu? I, per...
Bueno, els pedrolos els tenim en digital
amigo,
només.
Sí.
Perquè
la
editorial que ho publicava...
I el Renyer, no? També?
I el Renyer, que és una editorial de Lleida, que es diu El Jonc, no ho volia, no ho va publicar en digital, vaig contactar amb ells per fer aquest servei, diguéssim. Uh-huh. No? Però bueno, això seria una mica una cosa puntual, no? Perquè realment l'editorial és aquesta editorial de Lleida.
Els tastets.
Sí, exacte.
Els tastets per veure cap a on anar.
I llavors ara tenim aquest projecte de 8-10 publicacions per l'any que ve, i ja et dic, en diverses, o sigui, en línia, continua novel·la, traducció, i això, i història, i un parell de llibres relacionats amb el pensament, diguéssim, més una mica filosofia oriental, aquest tipus de...
Aquest tipus
que agrada molt ara, saps? O sigui, no em refereixo a un Nietzsche, sinó coses més pràctiques, diguéssim, que la gent una mica que voregen amb l'autoajuda, no? Una mica.
Bueno,
el pensament oriental, filosofia...
El pensament oriental, la filosofia, hi ha coses molt potents.
Sí, 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 sí.
I si no s'ha traduït, si no estan traduïts al català, perquè en castellà sí que hi ha molta feina
feta. Sí, en
català
feta, poca cosa.
Però...
Hi ha els bàsics, diguéssim, però poca cosa.
I si us busqueu bons traductors que us la facin directa, és a dir, que no hagin de passar ni per l'anglès, que no sigui terceres traduccions de facto, sinó que siguin una primera traducció directa del xinès...
Sí.
Déu-n'hi-do, això és ambició, eh?
Bueno, i clar, bueno, ja que ens hi fiquem, no?
Això estava aquí, allò, quant costa obrir una editorial com aquesta... perquè deu costar econòmicament, eh? O sigui, a part de l'esforç personal del disseny, de pensar-hi, de com fer-ho, de quines
traducció...
línies volem, una traducció costa diners.
Clar, poques pàgines.
Una bona traducció.
Sí, sí. Ja, 1.500 euros, 2.000 euros, 2.000 i pico pot costar una traducció.
I més.
Depenent del número de pàgines.
I del nivell del traductor.
I del nivell del traductor. Però bueno, jo crec que perquè hi ha molt bons traductors, no? A nivell, diguéssim, amb preus... Uh-huh. Amb preu, diguéssim, que més o menys... pel que he vist, és bastant estàndard.
Tiro aigua al meu molí perquè...
Ets traductora?
Sí, soc traductora de formació.
Ah,
i
bé.
Per això faig preguntes sobre aquest tema, i per això també segurament em va cridar molt l'atenció el que aparegués una editorial dedicada a allò, no? Que es manifestés com dedicada a la traducció de textos universals.
Sí.
M'has dit que teniu uns quants llibres més o menys
previstos? Ara mateix 8 o 10 ja...
8 o 10 de cara a l'any... el 2020.
Sí. Però bueno, crec que
esglaonats,
serà algun més.
I anar esglaonant l'aparició.
Sí, pel gener tenim previstos un parell.
Uh-huh.
Passa que encara no ho puc dir.
Encara
no puc
dir
els títols.
Vale.
El març, un parell de novel·les traduïdes també.
Uh-huh.
I llavors ja et dic, aquesta línia d'historiografia que vull treure en 4 o 5 importants clàssics que tampoc s'han tret, perquè jo de formació sóc economista i després vaig fer també història, no?
Uh-huh.
I a la carrera pràcticament els llibres clàssics no hi són en català.
O en anglès, o
en anglès,
en castellà, o en francès, potser
en
algun.
Català, sí, clar, en francès,
francès molts,
no? En català hi ha la producció local, no?
Sí.
Dels historiadors d'aquí, però traducció hi ha poquíssimes. L'Eliot i alguna cosa més.
I deixa parar
de comptar. Hobsbawm i poca cosa més.
I... serà molt interessant.
I llavors això és una cosa que em fa il·lusió, no? Perquè és un tema que conec i que sé que hi ha una gran mancança, diguéssim, en català.
I teniu ajut?
No, de moment no.
O no hi ha ajut, o no el demaneu, o no us interessa, o
bueno,
penseu
sí,
que
perdona,
no cal.
Hem tingut un petit ajut a una traducció de la Generalitat.
Perquè...
a una de les
perquè
dues.
Sostenir això no és fàcil.
No,
i
clar, per això.
I donar-se a conèixer que... bé, és un...
Sí,
són
clar,
tempos,
no?
És un temps llarg.
Evidentment, ara anem a pèrdua, no? Diguéssim, ja... la idea és d'aquí uns anys que sigui rentable, no?
Però bueno, i presència a fires. Heu pogut estar a la fira del llibre d'aquest any?
Sí, vam entrar allò pels
allò,
pèls, però
justet.
Sí, vam aconseguir estar una parada.
Uh-huh. I quina és la percepció que veu tenir? És a dir, com us ha anat? Heu pogut
clar,
fer
jo venint,
de...
venint del món de les discogràfiques, la percepció és molt bona, perquè potser és per la crisi del disc de tants anys... està tot molt... tot i que ara s'està recuperant.
Que estàveu desanimats, els del disc estaven molt desanimats.
Molt desanimats, no? I clar, a mi m'ha sorprès molt que nosaltres siguem una editorial pues, que realment acaba de començar, doncs, per exemple, que ara estiguem aquí en aquest programa, o que els diaris s'han fet ressò del naixement de l'editorial, ara, el VilaWeb, o sigui, ha sortit a diverses...
És que el plantejament que feu és interessant, perquè feu un plantejament d'especialització...
Uh-huh.
Però no és especialització només temàtica.
No de nitxo, diguéssim.
Sí. Uh-huh. I bé, això dona, bueno, té un recorregut.
Uh-huh. Bueno, pues a mi, clar, venint d'aquest món que potser està molt una sí. mica desanimat, com tu dius, pues he vist que hi ha moltes més possibilitats, o sigui que és molt més receptiu, m'ha semblat, de uh-huh. moment, d'entrada, el, aquest mercat, no?, del mercat del llibre.
Bueno, o sigui, la gent passava i s'aturava, perquè a la fira hi passa molt de gent de tota mena que compra.
Sí.
Molts miren,
no, ha sigut
però
un èxit la fira
molta gent
any.
Compra.
Sí, sí.
També teniu l'Alícia, oi?
Sí.
El país.
Aquest, una mica, la traducció va venir una mica... Així com les altres dues novel·les que t'he explicat, va ser una recerca
sí,
i vaig
sí.
veure que eren interessants i que valien la pena. Aquest ha sigut una mica el fet de que, buscant a l'e-book, no el vaig trobar. I dic, bueno, doncs fem-lo, no?
Uh-huh.
I un cop el teníem fet, pensava, bueno, doncs publiquem-lo també en digital, no? Perquè,
clar.
Bueno, és un clàssic, no? I el distribuïdor em va dir que els clàssics sempre funcionen, o sigui que, bueno, que endavant.
Qui us distribueix?
Es diu
Midac.
Midac?
Midac. Midac.
És una distribuïdora de Sabadell.
Informació important per qui vol tenir els llibres a la llibreria. A les biblioteques els hi arriben per altres canals.
També, sí, sí.
Però és important que les llibreries sàpiguen a qui poden trucar, a part de vosaltres directament, que els adreçareu igualment amb
el... És una distribuïdora coneguda, pel que he vist.
A la distribuïdora.
Sí, sí.
I tots els vostres autors són morts? Per allò dels clàssics,
clar.
Perquè a vegades, bueno, hi ha clàssics que poden ser encara gent molt gran,
clar,
però que
clar.
Hi són.
Una mica...
De moment no podeu fer presentacions de llibres
de
amb l'autor, no?
Clar, és que el que volem
perquè,
és agafar experiència
primer. Feu presentacions dels llibres o no?
Ara no n'hem fet, però veig que és una cosa que s'haurà de fer perquè ja m'ho han reclamat.
Home, perquè dona... Clar, és una manera d'estar en contacte directe.
I evidentment també el nostre projecte és evident, publicar també en el futur diguéssim, llibres amb, que no siguin de... O sigui que
bueno, l'Aleix Reñé el teniu viu.
Totalment. O sigui que siguin encara d'autors vigents
sí.
i amb tots els drets, diguéssim, que no siguin de domini públic perquè són del segle XIX. Però una mica la idea també era anar agafant experiència
per poder
llavors
creixent.
Oferir una bona feina als autors.
Molt bé.
Perquè, clar, prefereixo fer... Si fem errades, prefereixo que no perjudica a ningú, no?
No, però...
Llavors, era una mica per agafar l'experiència i començar així.
I el món editorial, en general, com us ha rebut? Perquè aquesta és un altre microclima.
Bueno, jo tinc... Ara per ara tenim pocs contactes, tenim algun, no he rebut cap input ni bon
ni
dolent, però, per
ni
exemple,
negatiu.
El Gremi d'Editors va publicar la notícia.
Uh-huh.
Hem contractat una agència de comunicació
sí,
de la
és
Neus Jordà.
Qui... Sí. La Neus la tindrem per aquí en algun moment, que ens expliqui la feina que fa.
Sí, molt interessant.
Sí.
I que ha aconseguit, ja et dic, a mi m'ha sorprès el ressò que ha tingut, no, la notícia del llançament. O sigui que, bueno, jo d'entrada molt contents perquè la recepció està sent molt bona.
Molt bé, doncs... Ho podem deixar tranquil·lament aquí. Si no tens alguna cosa més a explicar-nos, no et queda res per dir?
Hauria d'explicar els títols del que traurem, però no puc.
No, doncs si no pots, guarda-ho.
Guardo ja per la següent.
Moltes gràcies pel teu temps, per haver vingut, i molts d'èxits. Poseu allò ben clar, qui és el traductor, ben especificat.
Home,
és important.
Ho posem, en els
llibres. És important. Gràcies.
Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
Les recomanacions de lectura per la setmana, doncs mireu, us porto un llibre d'en Georges Perec, un autor francès interessant per com escrivia i com jugava amb les paraules. El llibre es diu L'Eclipsi, és d'Editorial L'Avenç. I us el porto perquè, a més de ser un llibre excel·lent en francès, la traducció que n'ha fet l'Adrià Pujol és excelsa, perquè manté el joc que en Georges Perec va fer en francès. El repte per Perec era aconseguir escriure tot aquest llibre sense fer servir la lletra E.
que és una de les lletres més freqüents en la seva llengua. I Pujol em fa la traducció sense cap A, que és una de les lletres més freqüents en el nostre, en el català. I la història és un relat sobre un grup de gent que vol conèixer com va això de la vinculació entre la tribu i el destí. Aneu a buscar-la, que val molt la pena. I per completar això, us he portat també una mica de poesia. Aigua que ens cosifica, d'Alejandro Santa Florentina. També aquest és un llibre d'edicions tremendes. Ja sabeu que s'hi dediquen i tenen un gran calaix ple de bons poemes i poetes. Us en llegeixo allò, un de petit. La mirada sobre el cafè, mirall on veus els meus ulls, per exemple. O cossos plens d'aigua que diu sobre la carn del mirall, la gestió dels cossos a cada carrer crida. L'Alejandro Santa Florentina és un xicot de Barcelona nascut el 1990 que parla unes quantes llengües i quan va agafar el llapis, doncs, la poesia la broda. Aneu-lo a buscar, Aigua que ens cosifica, de Tremendes. Fins aquí les recomanacions.
Els oficis del llibre. La biblioteca llegeix.
I de les lectures imprescindibles, d'aquelles que us dic, val la pena trobar aquest llibre, anar-lo a buscar o tenir-lo a casa o anar a llibreters de vella a veure si us el troben. Mireu, traient pols de la llibreria de casa hi he trobat El país bajo mi piel, memòries de amor i de guerra, de la Gioconda Belli. És un llibre editat l'any 2001, se'n va fer la primera edició. Tot i que parla, evidentment, de la guerra i de la revolució nicaragüenca, parla de més coses, d'abans i de després. A l'inici ens posa un petit vers del Miguel Hernández que conforma una mica, és la declaració d'intencions d'escriure aquest llibre biogràfic. No me conformo, no. Me desespero, como si fuera un huracán de lava. Nicaragua és un país amb volcans i la Gioconda Belli se'n podria declarar volcà. Us en llegeixo un tros. De cómo la solidaridad femenina me llevó a recuperar a Carlos. Managua, 1984. Todos los años, al acercarse la fecha del aniversario de la revolución, me contagiaba del ánimo celebratorio. Me poseía la geografía de mi país como un cuerpo amado recuperado a sangre y fuego. No cualquiera vive la experiencia de cumplir sus sueños, y en esos días sentía el deslumbramiento de vivir, aunque fuera de manera incompleta, la realización de los míos. Nicaragua, nicaragüita, patria libre. Y yo había sobrevivido para verlo. Pero en aquel quinto aniversario, los nubarrones se acumulaban en el horizonte. Se endurecía la guerra de la contra. El servicio militar, voluntario al principio, era ahora obligatorio. Muchos jóvenes se presentaban libremente, pero a otros el ejército los recogía enredadas para que cumplieran con la defensa de la patria. Los campesinos resentían las medidas económicas que les impedían la venta libre de sus cosechas. El Estado las compraba para distribuir los granos equitativamente a la población, pero ellos no lo veían así. Añoraban su manera tradicional de hacer las cosas. El intermediario que los explotaba, pero que también suplía sus necesidades. Baterías para sus radios, botas de hule, machetes. Ahora ya no había quien les abasteciera. Se sentían desamparados y en su desamparo a menudo se unían a la contra. A los empresarios patrióticos, a los grandes productores, la revolución les hacía concesiones extraordinarias. Como representante sandinista en el Consejo de Partidos Políticos, yo conversaba con dirigentes del partido de la extrema izquierda, el MAP, Movimiento de Acción Popular Marxista-Leninista. Consideraban traidor al sandinismo por las concesiones que hacían a la burguesía. Ustedes nos están haciendo pagar el costo de una revolución marxista-leninista por una revolución que ni siquiera alcanza a ser socialdemócrata, me decían. No les faltaba razón. La retórica inflamada del sandinismo no era congruente con la realidad, pero le servía convenientemente a Reagan para satanizar la revolución. En los discursos de la dirección sandinista, el pueblo era el protagonista de su historia, pero también quien pagaba los costos más altos en la defensa de un futuro que parecía no llegar nunca. En la carrera hacia los ríos de leche y miel de las promesas revolucionarias, se alzaban cada vez mayores obstáculos y se empobrecía aún más la pobreza. Los mítines para celebrar los aniversarios eran multitudinarios. La plaza de la Revolución al lado de la catedral que el terremoto resquebrajó se llenaba de bote en bote. Igual sucedía con el parque en uno de sus costados que albergaba el kiosco donde tocaba una orquesta los domingos cuando yo era niña. El mitin era una fiesta. Volvía a sonar la música de protesta que acompañara las grandes campañas contra el somocismo. La euforia inicial revivía y por unas horas la guerra, la escasez, se olvidaban mirando a los jóvenes con sus pañoletas rojinegras, formando torres humanas, riendo y haciendo jolgorios en el centro de la plaza. I així segueix. Aneu-lo a buscar. És un relat des de l'interior. El país bajo mi piel, de Gioconda Belli.